デルデルダルダルデルデルダトゥティタタトゥティタタトゥティタタトゥトゥタ。Xiu Xiu, el programa on parar l'orella, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
En 70 segona hora de Xiu Xiu, en Andrea Sánchez en el control tècnic, i avui, com cada dimecres, toca conèixer...
gent que fa coses.
I avui, qui fa coses són...
els pop, rock, èpic, sexy, funk, de Vals.
Ja fa un temps que no surt.
Els teclats Carlos Madueño. Carlos, com estàs?
Molt bé.
En el baix, en Jaume Martorell. Hola, Jaume.
Hola.
I a la guitarra, en Dani Muñoz. Com estàs, Dani?
Superbé, molt content d'estar aquí.
Sou tres, ara mateix a l'estudi, però en el grup, quan sou, Dani?
Som cinc. Bueno, en Miguel és cantant i en Joan bateria, que no han pogut venir avui, però haguessin estat molt contents d'estar aquí, també.
Molt bé. A veure, què és això que diu en Xavi de pop, rock, èpic, sexy, funk, Jaume?
Bueno, és una manera de dir una cosa que no sabem explicar, que sempre és com una... un debat entre nosaltres, dir que feim. Però, bueno, jo troc que el que ho resumeix un poc bé, més o menys, en essència són rock, però això és com una espècie de maquillar-ho, saps? Per
molt
no
bé.
Tot el mateix.
I aquests tres músics, i crec que també el grup sencer, sou de Palma, no, Carlos?
Exacte, sí. Bé, és veritat que en Joan és de Santa Maria, però bé, aquí estem tres representants de Palma.
Molt bé.
Sí, sí,
molt
sí.
Ben representats.
Malauradament. I em sap greu demanar l'edat,
no.
Però... perquè sóc... que dit...
No has dit malauradament.
No, perquè no, perquè no, home, no. No. Ben orgullosos des de Palma.
Orgullonga, sí, clar que sí.
Orgullonga, clar que sí.
Visca Rafal.
Visca Rafal, clar que sí. Visca
Rafal, Jaume, de Rafal sou?
De Rafal Bey i en Dani del Vivero.
Sí, del Vivero, no es costa.
Molt bé. I en Carlos?
Jo som de Sondamento.
Molt bé.
Perfecte, visca els barris de Palma.
Exactament, efectivament. I per el tema de l'edat, teniu una vintena d'anys...
Correcte.
Sí, perquè se faci una idea. I què heu fet aquest estiu, Mem?
Bueno, fer feina, la veritat.
No cal fer feina, Jaume?
Sí, sí. Jo, bueno, cada un tenim feines diverses, en Daniel Modelo de Calvin Klein.
Pràcticament.
Ja no, eh? Ara és ja de
Puma.
No. Ara de sortir bé això de Tebals, perquè lo de model no ha tirat bé.
Bé, però realment el que m'està fent ha estat un pot de composició... barra gravació, i bé, mos hem passat bé i hem estat fent cosetes.
Cosetes? Has dit Tebals, jo l'he dit Tebals, no sé encara com ho hem de pronunciar.
Sí, és que realment per nosaltres no hi ha una manera correcta de pronunciar. Totes dues van bé, sí, com surtin al moment.
Molt bé, per tant, molta música, que ara mos explicareu perquè duis, com diuen els influencers, cosetes. Els Tebals són Miguel Cervantes, Jaume Martorell, Joan Barcelona, Dani Muñoz i Carlos Madueño. Són cinc mallorquins que han ficat dins una coctelera rock, pop, funk, psicodèlia i també, ho direm, una bona dosi de festa. I el resultat? Bueno, cançons amb personalitat, directes que enganxen i una banda que, concert rere concert, ha donat molt que parlar i avui volen saber què passa damunt d'aquest escenari però també en els seus cervellets, perquè també tot allò que s'acou quan s'apleguen els amplificadors té, ja duit, molta coa.
Sí, començant des del principi, com us vareu conèixer vosaltres?
Bé, ens vàrem conèixer realment en un club d'esplai de sindioteria i bé, això ja m'ho he explicat mil vegades, estaven les guitarres i això va estar tot sol. Després en Joan va venir més endavant perquè ens faltava bateria, en Dani estava tocant la bateria elèctrica i això no podia ser, no perquè la toqués malament.
Que també.
No. I bé, i te vas va sortir d'això, de voler fer música entre nosaltres i voler passar-ho bé.
El que pot néixer a un club d'esplaia.
Imagina't. Sí. Imagina't, fa un any vareu venir xiu-xiu, no sé què ha canviat d'ençà aquell dia, com a grup. Com ha canviat com a grup?
Com a grup diria que a lo millor l'únic que ha canviat és que encara són més èpic sexy funk que abans.
Exacte.
L'altre tot està igual.
Mm-hmm. Són més faners, sí, sí. Estan més faners darrerament.
És a dir, heu madurat musicalment.
Sí, se podria dir que...
Bueno, si tu ho dius.
Pots, ara el millor és ultra èpic, sexy funk.
Per cert, el nom de Tabals, que no m'ho heu dit, d'on surt?
És una incògnita constant, no?, entre nosaltres. El tema del nom de Tabals és una cosa que, bé, en Dani i jo sempre mos han agradat molt la fantasia i de més. És una cosa que sempre ens agradava, i en aquest club d'esplai nosaltres teníem com una fantasia encara més gran, que era fer la nostra pròpia història de fantasia. I tot transcorria en un món que se deia Tabals.
M'agrada molt aquest món de Tabals. No sé si coincidiu gaire al marge d'aquesta fantasia, però, Jaume, com veu el món, el vostre grup?
Bueno, amb pessimisme i optimisme, jo trob que... Bé, jo recordo reflectant les nostres cançons, que al final veiem que el món és molt guapo i hi ha moltes coses a fer, però a la vegada també és trist i mos empeny també fer coses que... que no hauríem de fer, i per això fèiem al final temes per sobreviure.
De què xerren les vostres cançons?
Del plaer que provoques dolor.
Uau.
Sí. En essència, sí, és això.
El plaer que provoques dolor?
Sí,
exacte. L'he copiat en Miquel.
I això com així?
Bueno, perquè has experimentat, jo, per exemple, depèn de la cançó, has experimentat a partir de lo que te genera... Mai he vist un poni, per exemple, que és una cosa que pots dir que és un poni, pues qualsevol cosa també que no hagis vist mai. I és a partir d'això que construïm cançons, també és el moment que cada un les fa i que és el moment que... Però en essència això és plaer que generes dolor.
Es plaer que generes dolor, uau. Li cantau també
m'encanta
en estem.
M'encanta quan xerren aquests al·lots, sí. de 20 anys. De diuen
que són molt assenyades.
Sí, sí, totalment. Sí.
No sempre.
L'heu sempre bé, també està bé. Però bueno, li cantau en estem, a ses garrobes fins i tot. O també li cantau a ses vostres mares.
Oh. Amor, volies viure d'amor i no d'aquesta depressió abstracta.
Sonau beníssim, Tabals, que ja tenim aquí en Jaume, en Carlos i en Dani, que són tres components del grup. Escoltau, vosaltres, se vos ha reconegut la vostra música? Per exemple, vareu quedar segons en el concurs Pop Rock de Palma. Apreciau, diguéssim, aquest tipus de reconeixements? O heu fet altres concerts i ho heu agraït? Com viviu això de ser fam, entre cometes?
Home, mem, és veritat que el pop rock i tot el que ha vengut després, per exemple, gràcies al pop rock van tocar allà a Plaça Espanya, pues és molt guai. És a dir, és una cosa que és el que volem fer, el que volem arribar i el que aspiram, i mos genera una satisfacció que és brutal, és la veritat.
Que bé. I avui venen a promocionar un nou disc.
Exactament. Que jo quan xerrava amb en Dani, per dir-me, però com que concebo, mos podreu posar en exclusiva, mos podreu fer un avançament. Què m'has dit?
Que no.
Men, ja són les nostres mares, que no està encara publicada.
Sí, sí.
Oh! Ai, la teníem en el sistema.
Colat.
No, en el sistema sí, sí, la teníem, aquesta.
Però perquè... Se va filtrar aquesta cançó.
Una cosa.
Això ha estat un accident, vos ho promet, eh?
No, cap problema. Aquesta cançó ja estava per allà.
Però un moment, se filtren les cançons... Se filtren les cançons de la gent important. Això vol dir que sou importants.
Bueno, en realitat la vàrem filtrar nosaltres.
Ha estat marketing tot.
Escolta, moltes cançons que s'han filtrat de gent famosa diuen que ha estat el seu equip de màrqueting. Vosaltres teniu equip de màrqueting?
No.
Que ha filtrat cançó?
No, però això va ser perquè per el Sona Nou, el concurs de Sona Nou, la vàrem enviar... i clar, ells lo van publicar i va sortir per allà i tal. I estava, se pot escoltar per allà.
Bé, aquesta cançó forma part d'aquest nou disc que estàu preparant.
Sí. Pot ser, sí.
Exacte. Que és títol del disc.
Ah.
Jo vos donaré una pista.
Una pista.
Això és o manco.
Ui, què és?
Això...
Sí, no és...
Ah,
ai, no sé
això.
Què és, però és un animal.
Això era un moix.
Un moix.
Era un miulo. Ah, bueno, meulo, sí. Perdoneu.
Què fa el moix?
Un miau.
Un miau.
Fa com un...
Sí, sí, bueno. No se diu així.
No se diu així?
No.
Uiam.
Està tot una mentida, una enganyifa.
Pot ser.
Quan sortirà aquest disc secret, de moment?
Està previst per l'any que ve. Per inicis l'any que ve, si tot va bé.
Per principis del 27.
Sí. Però no és res segur. Però sí, ojalà que sí.
Parlam amb Tabals.
La bici d'escorral, la vida és una destral, una fruita de temporada. Pega't sol en el clotell, el predi ja s'ha fet vell i li canvia la cara.
Quins somnis teniu com a Tabals? On vos agradaria arribar?
Somnis de pau.
Oh.
I de no sé, men, si ho podem petar. Però si, però si no se fa, no se fa. En Dani seguirà fent de modelo, cada un farà les seves coses i...
Cadascú el seu, eh?
Exacte.
Però sí ja tenim propòsits i tenim somnis també d'arribar amb Tabals o Tabals. Pues... que sigui algo gran, el manco per nosaltres, no? Però sí, ja ho està sent, però encara un poc més, si pot ser.
Com ho estàu vivint? Vull dir, teniu concerts, teniu... Compartiu un drive amb una agenda?
Sí, bé, sí, tenim Google Calendar, que és veritat que és bastant essencial entre nosaltres. I bé, concerts ara que tinguem previstos, en tenim... Ahir justament vam anunciar Sencelles, tocam dia 12 de setembre, amb Ànimos Parrec, amb Humbert i...
Carrich.
Envoltats sí. De també molt bon grup.
Sí,
totalment.
I com a grup, ja direm emergent, bueno, no sé si noteu que hi ha gent que intenta ja seduir-vos, de fer-vos contractes i tot això, com ho esteu vivint com a grup jove? O encara no tinc un contacte en tot aquest món?
Bueno, ara és el que estem intentant fer, però... Bé, per ara ha estat simplement 5 caldots que fan música, vull dir, no hi havia tampoc una iniciativa nostra de dir com anem a fer una cosa més sèria. Ara sí que, bé, ja fa més d'un any o un any i mig que sí que estem com a dient, va, cap on va això, què volem fer amb això, quina serà la nostra manera de fer.
Molt bé. Vos fa gana jugar un joc?
Sí,
sempre.
Vinga, dali sabors. Bé, jo no sé si
sí.
Aquests al·lots, com duen la comunicació entre ells? Vos duis bé? Imagino que sí.
Superbé.
No discutiu, no?
No.
Tanta sort. Així m'agrada. Així ha de continuar sent.
I de jugarem a qui és més probable que? Vale. Vos heu de posar d'acord. Recordem que són 5 persones, només sou 3 aquí, per tant, tot el dolent pels altres dos.
Exacte, serà així.
I la bo per vosaltres. Qui és més probable que arribi tard a un assaig i dugui una excusa ben elaborada?
Ben elaborada? En Dani.
En Dani.
Sí,
i de fet ahir ja va passar.
Però si estava ben elaborada.
A veure, Dani, quina
va
desfogar?
No, vaig perdre les claus del cotxe, però quan estava dins del cotxe, si, no sé, tenc una funda de les claus,
sí.
I quan vaig ficar tot el trast, tot l'assaig, pues vaig per anar a arrencar el cotxe i només hi havia la funda. Hòstia, pues ara no trobo les claus, no trobo les claus, i estaven de dins del baix d'en Jaume i vaig estar com 20 minuts cercant les claus i vaig arribar tard.
Mare meva.
Sí, sí, sí.
L'altre dia vàrem entrevistar en Pep Suassi, supos que sabeu qui és.
Sí.
I mos va contar exactament la mateixa anècdota, que un dia de gira vàrem perdre les claus de la furgoneta i va resultar que estaven dins una bateria.
Hòstia.
Que, una bateria de la Chambusto. Hosti, i van haver de pujar a l'escenari així com de quatre grapes per aconseguir les claus durant el concert, perquè eren per dins la bateria. Imagineu-vos, si per, músics, si perdeu claus, reviseu instruments. Sí, sí.
Molt bon. Informació servei. Qui és més probable que enviï l'àudio de WhatsApp més llarg en el grup?
Jo.
Sí, Jaume, totalment.
Minuts, mero manco?
Depèn de com estic.
Tres minuts.
No, tres mai. Dos i mig. I en el mateix àudio dic perdó, però m'he enviat un àudio.
El nom dels grups, del grup de WhatsApp, és Xavals, també?
No, Xavals.
Xavals.
Molt bé. Qui és més probable que tingui més manies abans de sortir a l'escenari, a tocar?
Jo diria que jo.
Sí, jo també.
Sí, Dani.
Sí.
Se fa una ducha.
Sí, esta ducha.
M'he de rentar les mans com molt de pics.
Dent netes. Uh-huh. Gomina. Però després se la lleva. Sí.
Recorda'm que en Dani és guitarrista. Mm.
Sí.
No sé si té a veure amb això de ser retentat.
No ho sé. És que és una mania que m'ho van aferrar. Un amic que toca molt bé la guitarra i jo li copio tot, mm-hmm, perquè toca molt bé i m'agradaria tocar com ell. Tot el que fa, ho faig. I ells rentar-se en mans, dic, jo també. I ara, com no puc tocar sense rentar-me en mans. No, és veritat, rentar-me en mans i siesta. En el cotxe, abans de tocar, normalment sí.
On vareu aprendre a tocar els instruments?
Buah.
Bona pregunta.
Sí, tots junts, nosaltres. Sí, després ja cada un va fer les seves classes i tal, però quan vàrem començar... era entre nosaltres. Sí.
Ah, primer va venir el grup i després va venir l'aprenentatge, això és molt bo.
Sí, com
se fa això?
Sí, ja ens vam tocar un punt.
En Joan ja venia estudiat.
Molt bé, qui és més probable que se converteixi en una diva quan arribi a sa fama?
Hòstia.
Jaume i Miguel.
Sí, aquí pot aquesta ser, pregunta es doble. Sí.
Molt bé.
A Miguel
és cantant. Sí.
Té punts.
Ja és una diva i...
Bueno.
No, sí, és una diva.
Però podrien ser més amb dobles.
Aquí és més probable que faci més llarg, que és més rebel·ler després d'un dia de concert, que quedi fins que tanqui tot.
Jaume i Joan.
I en Miquel.
Qui és més probable que lligui?
En Miquel.
I en Dani, també.
Vos heu enamorat mai damunt l'escenari?
Entre nosaltres.
Molt bé.
Quina bona resposta, Carlos. Sí.
Molt ràpid.
Sí.
Molt bé. Idò, escoltau, un missatge per als vostres futurs oients, que jo crec que avui vos hauran escoltat i descobert molta gent que ja vos posa la llista. Què li deies a aquesta persona?
Bueno, gràcies, i que d'aquí poc treurem el disc, comenci si se'l vol escoltar, comenci si se'l vol guardar, si l'ho vol passar a qui vulgui, en el seu tio, a la predina, en el seu cosí malvat, a qui vulgui.
Sí, si qualcú se demana que és el pop rock èpic sexy funk, el nou disc ho defineix de puta mare.
Exacte.
El nou disc, hi ha una primera cançó d'aquest nou disc, que és aquest, Ses nostres mares, una cançó que s'ha filtrada, d'aquest disc que insistim, es titula Miau, que sortirà a principis del 2027 i que estan molt pendents de ben que serà tot això.
Carlos Madueño, en els teclats, gràcies per venir.
Gràcies.
Jaume Martorell, baixista, gràcies també.
Gràcies,
ha estat un
gust.
Dani Muñoz, a la guitarra, també gràcies.
Moltes gràcies.
Moltíssima de sort. Quan tragueu disc, tornareu.
Espero que sí. Òbviament. Nosaltres vendríem cada setmana.
Portes obertes, exacte. Escolta.
Però només a fer jocs.
Moltes idees, de veritat.
La vida amb sort, sortint de tu i jo, totes
IB3 Ràdio és diversió.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Notici d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
Oh, sorpresa!
Un Tentol. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
Ja som aquí, ja hem arribat!
Com d'això, com esteu?
Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
Plana Internacional.
Hollywood prepara la resurrecció digital de Val Kilmer, mort l'any passat gràcies a la intel·ligència artificial. No mort gràcies a la intel·ligència artificial. El recupero gràcies a la intel·ligència artificial.
Està molt bé.
Home, és que això està mal escrit.
Sí.
Per tant, Hollywood prepara la resurrecció digital amb la intel·ligència artificial de l'actor Val Kilmer, mort fa un any.
L'actor apareixerà a la pel·lícula As Deep As The Grave, un projecte que ja havia començat abans de la seva mort, i per recrear-lo han utilitzat imatges d'arxiu, antigues pel·lícules i enregistraments de la seva veu, amb el consentiment de la seva família, clar. La versió digital recupera més l'aspecte que tenia Kilmer als anys 90.
El resultat és especialment ambiciós perquè Val Kilmer apareixerà en aproximadament un terç d'una pel·lícula que durarà 3 hores. El seu personatge és un sacerdot catòlic que fa feina amb la comunitat, amb una comunitat.
Així que ja ho sabeu, a partir d'ara, quan un actor mori, no descartem veure la cartellera.
Tot això, la gent ha vist massa pel·lícules.
Més notícies. El Mago Pop ha anat fins a la NASA per preparar una de les il·lusions del seu pròxim espectacle.
Antonio Díaz, Mago Pop, ha visitat el Johnson Space Center de Houston, on ha conegut les instal·lacions com el centre de control de les missions Apollo i reunir-se amb enginyers i especialistes. Tot forma part de la preparació d'un nou espectacle pensat per a grans estadis i d'una il·lusió relacionada amb l'espai, la tecnologia i l'exploració espacial.
De moment, el Mago Pop manté en secret que està preparant exactament, però assegura que per aconseguir-ho haurà d'anar més enllà dels límits tradicionals de la màgia. Recorden que la darrera idea del Mago Pop ha estat comprar un teatre amb la cantant Aitana. El teatre el varen comprar a la Terra, no a Mart.
Avui no se saben divertir sense queixes herbetes.
Ryan Gosling prepara una nova pel·lícula de Los Picapiedra, però no estarà centrada en Pedro Picapiedra ni en Pablo Mármol, sinó en Bam Bam Bam, el fill adoptiu de Pablo Inabetti.
La història recuperaria el personatge ja adult i estaria ambientada novament a Piedra Dura. De moment, el projecte encara està en una fase inicial i Warner Bros. Cerca guionista. La pregunta és... En aquest cas, seria en Bam Bam un Nepo Baby.
Pedro, Bam, vine aquí, que estic sap.
I acabam amb la parella d'influencers que va escalar sense permís a l'Empire State Building quan va desplegar una pancarta per la pau i de passada també se varen prometre matrimoni a 443 metres d'altura i són Ivan Berkus i Angela Nicolau que ara han comparegut davant un tribunal de Nova York i fan front a càrrecs com imprudència temerària, robatori i danys a la propietat. Els fets, recordeu, varen passar dia 1 de juliol quan varen pujar, ho dèiem, fins a l'agulla de l'edifici i desplegaren una pancarta amb un missatge a favor de la pau mundial.
Després de l'audiència, que va durar només uns 5 minuts, varen sortir agafats de la mà i es varen besar davant les càmeres. A la pròxima vista serà el 29 de setembre. Al final han aconseguit el que volien, que tothom parlés de la seva història d'amor. El petit detall és que també en parlarà la fiscalia. Tu faries això per a Moines?
Clar que no.
I per la pau mundial?
Tampoc. Per la por de Déu. I perquè... pujar 440 metres.
Home, en aquest cas hauries de pujar a Torre Ocaso.
Jo tinc vertigen.
No, però no, bona, no si és per una bona causa...
No, no és vera que tingui boles alçades, però bé, no ho faria, el que he d'anar a fer.
Home, que has d'anar encalçat a Empire State.
Que
fossis en King Kong.
Jo tenia un somni recurrent que era que pujava fins a dalt de tot d'un edifici, com aquesta gent ha fet, de Nova York, i... el vertigen que me generava el somni el convertia en un mal son. I ho passava fatal.
Això sí que una llista t'atrauria conclusions, eh?
Sí, però tu no ho ets, no?
I doncs mira, ara que ho dius... No, jo no somia mai que caus d'una alçada molt...
Uf, no
m'ho parlis. Comença a caure i l'adrenalina te fa que te despertis.
Ja està, avui vespre somiaré.
Què dius?
Ai, vinga.
Però és perquè somiarà, ara no sap greu.
Intentaré que no. Big dreams all looking pretty. No place in the world that could compare. Put your lighters in the air, everybody say yeah.
Radio es humor.
I Betre es dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es. O telefona al 971 36 36 77. I Betres, tots donam una mà al Club Vidalba.
Comença el dia amb la informació més completa.
Són les 7.
Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
Bon dia, matí complicat a les Balears.
Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
Amb totes les veus i les reaccions.
Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres, a ses enrevés. Perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'Ivetres Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, per les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Aquí la més xula de la ràdio, na Mònica de la ràdio, amb aquell moment que tots recordareu.
Aquell gran moment.
Exacte, Mònica Borràs, com estàs?
Com està? Molt bé.
Na Mònica, que continuarà en la nova temporada, ja ho sabeu, que a partir de dilluns, dia 31, dilluns que ve, programa xiu-xiu de 5 a 7, canviem d'horari, vos acompanyarem a hora baixes de Foscat, i l'aviador passarà de 10 a 11.
Sí, una hora més cultural, no? Més de reflexió, de introspecció. Però avui, a que no sabeu quin número de secció feim?
La 400?
No.
100.
No. 99. Oh! La setmana que ve farem 600.
Increïble. Per què dic 400? Ara m'han fuit els
perquè
càlculs.
Perquè tu comptes els programes.
Clar, perquè avui és el programa 461 i m'he pensat que quadraria.
60 aniria més avant que ve. No, però mira, coincidirà la setmana que ve que serà 100 i estrenarem aquest horari, superbé. I d'avui, com sempre, abordo dues propostes. Malauradament, són persones conegudes que mos han deixat aquest dia. La primera opció que vos proposa és aquesta que sentim. How do you do, see you've met my faithful hand in hand. He's just a little broad guy, because when you knocked, he thought you were the candy man. Don't get strung out by the way I look. Pot sonar aquesta música i sentim a Tim Curry, aquest actor britànic que mos ha deixat als 80 anys. De fet, és curiós que el 2012 sabeu que va patir una malaltia que el va deixar en cadira de rodes, però tot aquest temps ha fet feina de doblatge i altres feines, però el recordareu, tal vegada no pas nom, no ho sé, però és un actor molt conegut que ha fet feina Solo en casa, It, també tenia aquest personatge de transvestit de Rocky Horror Picture Show, que és un dels papers seus més recordats, així quan era jove. Aquesta és una opció, i ara sentirem la segona. If I should stay, I would own. Of the way.
Quina veu més preciosa.
Molt guapa. Clar, el tema el va fer ella, el va escriure ella, parlant
no
de Dolly Parton, encara que la cançó la va fer molt coneguda Whitney Houston. Anys després, curiosament, també Elvis la volia... li va demanar, i va ser un moment així crític de molt de dubtes a la carrera de Dolly Parton, que també mos ha deixat també als 80 anys, o sigui que podeu triar de quin personatge vos estimeu més que parlem avui.
Dolly Parton ja m'agradaria.
Jo també Dolly Parton.
Sí?
Sí.
Idò, vinga, Dolly
avui
Parton.
Avui no, ni donarem l'opció.
No? Idò, vinga.
De que mos telefonin i mos ho diguin. Llavors, Mònica, a Dolly Parton va haver de decidir si donava aquesta cançó I Will Always Love You, en Elvis, en Whitney.
No. Elvis va ser molt abans. Va ser molt abans. I ella se va pensar. El que passa és que en Elvis, quan feia una versió d'algú o agafava la cançó d'algú, li feia cedir una part important dels drets de la cançó. En la qual cosa, clar, per ella va ser una...
Un dilema, no?
Exacte, un dilema molt gran, perquè, clar, que te demani una cançó Elvis Presley, clar, i dius, ho don tot. Però, efectivament, no a qualsevol preu.
i va tenir molt de dubtes, va patir molt, però finalment li va dir que no, que ella volia mantenir els drets de la seva cançó. Wow. I molts anys després, bueno, tampoc tantíssims, però anys després, na Whitney Houston va fer sa versió, però els drets eren de na Dolly Parton. Vull dir, això no havia canviat. I amb això, a veure, que és una dona que ha marcat, la veiem rossa, amb perruques, sobrecarregada, amb aquests pits tan grossos... d'aquesta manera, però ella va crear la seva pròpia caricatura. És a dir, ella ho controlava la imatge. A veure, que de jove duia els cabells cardats, naturals, així molt, però a veure, i llavors, de més gran, se va fer una perruca, però exageradament, cardada, llarga, però bé, era la seva imatge. Si vols, sembla, parlem un poc d'ella, dels seus inicis, un poc, perquè és curiós que darrere aquesta imatge tan femenina, no?, tan explotant els estereotips, hi havia una dona que no respon realment en aquesta caricatura. És vera que va tenir una vida, bé, no dolenta, no podem dir que tingués una vida dolenta, però sí que va néixer un entorn molt pobre. Eren 12 germans, 12.
Imagina't.
Llavors ho podeu imaginar, una família humil, una casa petita, un lloc que se deia Great Smoky Mountains. Això sona, clar, al profundo oeste, no? Un poc...
Totalment, t'anava a dir, devia ser de Texas o de...
Sí, exactament.
Carolina del Nord.
Exactament. Ella va néixer dia de 9 de gener del 46 en aquestes muntanyes de Tennessee i era la quarta, com vos dic, de 12 germans, que se diu aviat. Son pare era un senyor, ella el trobava un savi, molt intel·ligent, però era un senyor que no sabia llegir ni escriure. I això, més endavant, en tornarem a parlar d'aquest punt, recordeu aquesta cosa de son pare. El seu cas és un poc extraordinari, perquè ella, bé, de jove, l'endemà d'acabar l'escola, és a dir, no es cap d'un parell de mesos, no es cap de dues setmanes, no, l'endemà va agafar ses coses i va partir a Nashville, que era el lloc de sa música country,
no? Sa ciutat referent, no?
Exactament.
Ella ho tenia clar, idò, que volia ser cantant de
claríssim,
country.
Claríssim, claríssim. Wow. De fet, de joveneta ja va cantar algunes vegades, d'això en parlarem, en Johnny Cash la va presentar una vegada a un festival quan ella tenia 13 anys. Mm-hmm. I va cantar, va impressionar tothom. Però bé, ella escrivia ses cançons, ella conservava els drets dels temes, produïa, actuava, també va fer pel·lícules, va invertir els seus doblers de manera ben feta, satisfactori, també va construir una de les carreres més longeves del country, sobretot, i de la música nord-americana. De fet, ella s'enreia d'ella mateixa abans que ho fessin altres. Si voleu, escoltarem una cançó, com vos deia, que és Jolene. Heu sentit parlar d'aquesta cançó de Jolene?
Jolene.
Sabeu de què parla?
No.
I doncs anem a escoltar. Primer una versió en directe. Idò, bé, mentre sentim aquesta cançó, que ja heu dit que coneixíeu, coneixeu la història, ara la comentarem. Ella, bé, son pare feia feina, era un treballador, era, com vos ha dit, un senyor intel·ligent, però que no sabia llegir ni escriure. Sa mare d'ella sí que cantava, i sembla que aquí tenim un poc s'arrel, no?, d'aquesta vocació artística. Ella no va anar ni al conservatori, ni a classes de cant, res, simplement cantava a l'església, que era una manera de començar en el seu moment. També cantava cançons tradicionals dels Apalatxes i també en aquell temps se podia cantar a la ràdio, no? Ja coneixem també la història de la Ràdio Espanya, concursos musicals, nous talents, el que se fa ara també a la televisió. Com vos he dit, Johnny Cash la va presentar en una actuació quan només tenia 13 anys i ara sí que arriba, quan va acabar l'institut, l'endemà, això va ser el 64, l'endemà se'n va anar directament a Nashville, venia cançons, escrivia cançons per altres, i el seu primer gran impuls va arribar amb un tema que li va comprar, entre cometes, un artista molt conegut, i, de fet, era en Bill Phillips, la cançó era Put It Off Until Tomorrow, i ella va cantar els coros, també, en aquesta cançó. Això ja era el 66. És vera que
però
tot...
No, no, Jolín?
Encara no hem arribat, era un poc per escoltar
d'acord,
música.
D'acord. No, m'encanta, perquè m'he pensat que era sa mare.
Ah, no ho és. No, és
veritat. Però no ho és.
No,
d'acord,
no
d'acord, d'acord. No. Després veurem qui és.
Sí, després veurem qui és. Tenim una cançó, també, la primera de totes, que se diu Dumb Blonde, que és una de les primeres cançons que va gravar. El títol ja ho diu, Rosa Beneita, o Poma, una cosa així. I en aquesta cançó ella parla, diu les roses... s'ho passen més bé, és a dir, ja comença a fer un poc...
A generar aquesta imatge sí, seva, no? Ben aposta.
De befa, de muntar això, aquests tòpics de Rosa Beneita. Però després va conèixer un senyor molt important que la va ajudar molt. Un any després, que nomia Porter Wagoner. Era un senyor que tenia un programa de televisió, que cantava i que la va incorporar en el programa. Ella va entrar substituint l'altre cantant que hi havia abans, una tal Norma Jean, però després, a poc, se va guanyar en el públic i se va fer pràcticament imprescindible. De fet, varen fer un duet amb aquest senyor que va durar anys, varen gravar discos, i va ser molt important, va ser una empenta importantíssima per ella, perquè va arribar a tot Tennessee, sent una lota encara molt jove. Així, el 5 de setembre, és a dir, molt aviat, del 67, va sortir per primera vegada en aquest programa, però varen tenir una relació comercial llarga. Va arribar un moment que ella va trobar que ja havia acabat aquesta etapa i que havia de començar la seva carrera en solitari. I què va fer per dir-li? Bueno, li va dir a ell, ell no volia rompre aquesta parella artística. I ella què va fer? El va demandar, el va denunciar, li va muntar un numerit...
No, li va fer una cançó.
Sí, senyora, li va fer una cançó...
Quina?
No ho sabies?
No.
Ho has dit? T'ho has inventat?
Sí.
Idò, li va fer la cançó que hem escoltat en el principi, que és aquell I Will Always Love You.
Què
és una cançó...
Li va fer a ell?
Li va fer a ell com a per dir-li t'estic superagraïda, t'estimaré sempre, però ha arribat el moment de separar-nos.
Quina llàstima. Estàs dient que aquesta cançó, perdona...
No és d'amor.
Exacte. Que la cançó romàntica per excel·lència mundial no va d'una parella...
No va d'una
parella.
Sinó
d'un company de feina.
Exactament.
Ja m'ho
sap greu, Xavi, fa més pena i tot,
però no te faria aquest tipus de cançó.
Jo tu sí que te la faria.
Sí, però mira quin respecte. Sí. En lloc de fer una brega o això, li dedica una cançó amb tant d'amor que ell, al final, no...
Una prova més que na Dolly Parton era la millor.
Exactament, sempre t'estimaré, però me n'he d'anar, he de fer el meu camí.
Ostres.
I la va cantar davant ell, i segons la història que diuen, ella ho ha contat moltes vegades, ell es va emocionar.
Home, no...
Clar, normal.
Normal.
Com per no emocionar-se.
Sí.
Així que anys després, ja el 74, va aconseguir deixar el programa i la gira de Wagoner, i aquell mateix any, I Will Always Love You, va arribar al número 1, Country. Country, que és aquesta versió així més tranquil·la, no tan èpica com s'ha d'anar Whitney Houston. Clar, és una dona de 28 anys dins una indústria dominada pels homes, més ella que du aquesta pinta tan...
Exuberant.
Exuberant i exageradament femenina, comença la seva carrera, comença a ser coneguda. Aquí arriba el moment d'en Elvis, que és aquesta decisió tan important que va haver de prendre. Ell la volia gravar, però, clar, per ella un somni, però ell no, però el seu mànager, que si heu vist les pel·lícules, és aquest senyor colonel Tom Parker, que era tan estricte, ell exigia que una part dels drets editorials de les cançons fossin també per Elvis, és a dir, que ell havia, com han dit abans, vendre. Ella decidia, va pensar, Elvis, el rei, cantant la meva cançó,
imagina't.
O conservar la propietat d'estima. I va dir que no.
Que valenta que va ser,
sí. Diu que va plorar tota la nit, però que finalment se va mantenir ferm i va dir que no va cedir.
Però aquesta dona devia tenir un instint...
I una personalitat tan forta, no?
Sí, però i molt bon instint en el sentit que des principi va dir jo seré tindré aquesta imatge sí. i l'explotaré.
Jo, serà no m'explotarà una altra.
Exacte. Mm-hmm. Vull dir que tampoc va dubtar.
No.
I no se va deixar vendre.
Això, Bàrbara. I 20 anys després arriba Whitney Houston, arriba El guardaespaldes, aquesta pel·lícula, i una de les interpretacions vocals més importants que tots coneixem, es fan aquests concursos d'endevinar quan, quan fan saturada, no? I de... Així ella podia dur aquesta gran perrucota que han dit abans, però sabia que significava tenir els drets encara de la teva cançó. Ara arribam a Jolene. Jolene, bé, conten que és un nom que ella va conèixer una vegada una nina després d'un concert, li va dir que noms Jolene. I ella li va dir, quin nom tan guapo, un dia faré una cançó amb aquest nom. I la cançó va arribar. És una cançó que parla de gelosia entre dues dones. Ella... Li demana a Jolene, en aquesta altra dona, que per favor no li llevi el seu home.
Ai, per favor.
I per demanar-li, no li diu todi... És a dir, no és una brega entre dones, sinó que li diu tens la pell preciosa, els teus cabells són guapíssims. Vull dir, com...
Ets tan guapa que per favor no me'l llevis.
Exacte, ets tan guapa, no puc competir amb tu, per favor no me'l llevis.
Retira't.
No, però d'una manera tan... tan digna, no sé.
I que li
sé.
Volgués fer una cançó en aquesta fan, que segurament és una
també,
persona viva.
Exactament.
Perquè si era una nina, llavors... Sí. Mare meva, és que... Quin privilegi.
No. Home, és d'aquella gent, ja me'n fa, per això que expliques, que era capaç de donar-li les voltes a les coses. I hi ha poca gent que ho ha pogut fer. Però de veure l'altra cara de la moneda, l'altra cara de la lluna, i explicar les coses al món a través de tot això. Com imagina't, clar, tu competeixes en qualcú, per una persona que cas una qüestió de gelosia, i li dius tot lo bo que té. Però que, per favor, que no te foti, bàsicament.
Sí, sí. Una persona molt dona, no?
Sí. Idò, sembla que aquesta Jolene existia, que era una dona que feia feina a un banc pel Roja, que xerrava molt amb el seu home, i sembla que va ser aquesta que va inspirar. Estava gelosa, però no va fer una brega, no la va insultar, no li va dir...
Sí, sí.
No li... Bé, aquestes coses que de vegades li suplicava, li pregava, per favor, no me'l prenguis. La veritat. Bé, Jolene va arribar a número 1 country el 1974, 50 anys després, Beyoncé també la va fer, aquesta versió de Jolene. Jo no l'he sentit.
Jo tampoc.
Que som més moderns, segurament sí. Idò, el seu home, perquè ella tan aviat va arribar a Nashville, va conèixer el que seria el seu home durant 60 anys.
És que no podria ser d'una altra manera que aquesta senyora... tan bona la taquera, no s'enamoreix per sempre.
Exactament.
Que bonic.
El seu home era, nom és Carl Dean, era un senyor que, com vol dir, pràcticament el va conèixer quan va arribar amb 18 anys a Nashville, se varen casar el 66, i ell no volia ser famós, no volia figurar, no volia sortir, no volia estar a l'Urbermaia, no volia això, i ell quedava a casa seva, respectava la seva feina, però mai va figurar, mai va anar amb ella a presentacions, mai va anar amb ella enlloc. I la gent li feia bromes dient que el seu home no existia, que s'ho havia inventat, que havia creat aquest personatge. Però a veure que això també diu molt d'ella, no? Uh-huh. I d'ell. Va mantenir una part molt gran de la seva vida privada. A veure que no varen tenir fills. Ella ha parlat d'aquest tema, que és el que per algunes dones és un poc una qüestió dramàtica o un poc de dol. Ella va dir que havia estat, no sé si una elecció real, però que això li havia permès dedicar-se totalment a la música, a la seva carrera, cosa que no hauria pogut fer si hagués tingut família. I aquí entram a una part molt guapa i tornem al principi, que ja han dit que son pare era molt intel·ligent, però no sabia llegir ni escriure. I així ella, encara que no va tenir fills propis, el que va fer va crear una ONG que se deia The Imagination Library, una llibreria de la imaginació, en la qual va posar en marxa això en el seu, allà on vivia, és a dir, no a Nova York, no a un altre lloc, sinó que allà on ella va néixer. El 1995 va posar aquest Dolly Parton's Imagination Library, i és una idea molt senzilla, i és que ella enviava llibres de forma gratuïta a casa de, on hi havia nins petits des del naixement fins que tenien 5 anys. Independentment del que guanyassin els pares, si tenia molt de dobbes o no. Va començar amb una primera comanda de 1.760 llibres a Sevier County i el 2018 ja havia entregat el llibre número 100 milions a la Library of Congress. És una dona que, com vos deia, no va tenir fills, però sí que va recordar aquest fet de son pare, que no havia pogut aprendre a llegir i escriure, i va voler assegurar-se que tots els nins, o molt de nins, tinguessin accés a els llibres i en aquest coneixement. Llavors, és una història molt guapa. També hi ha una cançó d'ella que se diu Coat of Many Colors, un abric de molt de colors, un abric que sa mare li va fer de petita, així tipus patchwork, no?, entre les bocins d'aquí i d'allà que havien sobrat. I la gent, ella se'n va anar encantadíssima a escola, tothom va riure perquè era pobra, però ella li va donar la volta, com heu dit fa un moment, i se volia considerar orgullosa, se sentia guapa independentment que fos que no tinguessin molt de dobbes, i va escriure més endavant aquesta cançó Coat of Many Colors, que parla també d'aquesta part alegre, no? Quan els altres veuen bocins, ella veu l'amor de sa mare, no? Que ha fet tota aquesta feina.
Quina actitud que tenia aquesta dona.
Increïble, no?
Actitud vital, sí. Visió de la vida.
Tenim aquesta imatge un poc de country, un poc d'Amèrica profunda, no? Però mira, molt bé, a veure que ella com a dona se va basar, en certa manera, en aquesta crítica, no? No volia semblar natural, anava molt exagerada, perruca, maquillatge, cirurgia, també se'n va fer els pits, les ungles, sempre se va tardar taló, sempre molt de brilli-brilli, no? Moltes pedres i tot això. Però, com vos he dit, ella controlava aquesta imatge i ande yo caliente, riase la gente, no? Ara hauria de demanar com se diu en català, això ho sabeu?
No.
La veritat és que no.
Vagi, jo també em rigueixo la gent.
No, com us queda, resum un minutet, però m'agradaria destacar la part de que la versió d'Illes dins un riu d'en Tomeu...
Ui, a veure, és que l'havia deixat per final.
Clar, és que sí, mos ha partit una mica estens avui.
Clar.
Però, i clar, no. Això que nosaltres coneixem, Illes dins un riu famosíssim, que la cançó original és de Dolly Parton.
La va cantar Dolly Parton amb en Kenny Rogers el 83. La cançó és original dels Bee Gees. La varen fer ells, primer per uns altres, que no la varen cantar.
Estava
i després,
mal informada.
No, però bueno, ells la varen fer conegudíssima. I després Tomeu Penya va gravar, va fer una versió molt pròpia, ell també era molt country, de Vilafranca, i la va donar el seu terreny. A veure, que és un tema que molta gent coneix abans d'en Tomeu Penya, que no s'ha d'anar Dolly Parton, ja.
Sí, sí. Aquí, a les Illes,
exactament,
segur.
I a Catalunya el va fer superconegut. La va cantar en Adriana Ceballos. Bé, tot la coneixeu, però anem a sentir-la un segon.
Fent l'amor l'un a l'altre. I l'ir dins un riu.
Això és lo que som. No vull... Ara, fins ara, havien fet un homenatge a Dolly Parton, ja, no molt l'han de carregar.
No, i llavors també va fer 9 to 5, aquesta pel·lícula que va fer d'actriu, una cançó en la qual se rebel·lava contra els caps que són dèspotes i en contra d'aquestes dones sommeses.
Mònica, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Espectacular, gràcies, Mònica.
Bona, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. Molt bé,
nosaltres dimecres, però dilluns a les 5.
Exactament.
Gràcies, hem arribat en el xiu-xiu número 460.
Adéu a tothom.
Gràcies per ser.
Tu i jo hem cruzat bastantes paraules i totes m'han agradat, totes han estat guapes i sentir-te la teva veu molt d'alegria. Com he dit, si has de menester res, m'ho dius. Vale. Salut, alegria i benestar de cada dia. Adeu.
i Betres Ràdio. Les notícies de les 10.
Bon vespre. Centenars de persones han omplert un passeig d'esborn sense terrasses en el 9è i darrer sopar a la fresca.